TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 3 de desembre, dia en què hem sabut que les Balears es queden de moment sense pressupostos per a l'any 2026. S'hauran de prorrogar els d'enguany. El Parlament ha tombat el sostre de despesa perquè finalment ni el PSIP ni Vox han donat suport a la proposta del PP. El vicepresident Antoni Costa els assenyala com a responsables.
Pedro Sánchez i Santiago Abascal prefereixen que les Illes Balears no tinguin pressupost que permetre que aquest govern faci la seva feina.
Els acusa, per tant, d'actuar al dictat de les seves direccions de Madrid. El socialista Iago Negueruela i Manuela Cañadas de Vox ho neguen i diuen que en realitat el govern mai no ha volgut aprovar els pressupostos.
Le tengo que dar la enhorabuena porque ha conseguido su objetivo. Y es una enhorabuena real, real. Usted buscaba no tener techo de gasto y lo ha conseguido y le tengo que dar la enhorabuena.
Hoy podemos afirmar que no vamos a entrar más en su juego de trampas ni vamos a permitir que utilicen nuestro grupo parlamentario como coartada de su mala gestión.
El govern diu que fan feina per complir el seu programa i acusa PSIP i Vox de fer una pinça, tot d'un en ampliar amb la informació en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. Unes 200 persones s'han concentrat davant l'escoleta d'Espileria a Palma, on feia feina la dona que va patir un intent d'assassinat masclista a Costitx.
Y la esperamos con los brazos abiertos y es el sitio donde ella siempre ha dicho que se siente segura. Muchas gracias.
Mestres del centre, famílies i veïnats han mostrat el seu suport a la dona de 35 anys.
Tot en un acte molt emotiu. Recordem que la víctima va ser apunyalada la matinada de diumenge, presumptament per la seva exparella, qui tenia un ordre d'allunyament d'ella.
La Guàrdia Civil investiga per homicidi imprudent el conductor implicat en l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Menorca.
Tres vehicles s'hi varen veure involucrats i una dona va morir. L'home té antecedents i està ingressat a Son Espases.
S'agreuja la crisi alimentària. S'han confirmat 9 casos de pesta porcina africana.
Avui, el ministre d'Agricultura i Alimentació, Lluís Planas, reuneix les comunitats autònomes en el marc del Consell Consultiu. Per ara, tots els casos confirmats són porcs senglars que s'han trobat morts dins de Cerdanyola del Vallès, província de Barcelona, on hi ha el focus.
Les comunitats també es reuneixen avui amb el Ministeri de Sanitat en la Comissió de Salut Pública per debatre el protocol comú d'actuacions davant la grip.
Entre altres, contempla l'ús de les mascaretes en hospitals en situacions de màxim risc. A les 8:30 en parlarem amb el cap de virologia de l'Hospital de Son Espasa, Jordi Reina.
I a la crònica internacional...
Those numbers are down.
Els Estats Units estan preparats per atacar Veneçuela, així ho ha dit el president Donald Trump.
Insisteix que els atacs contra els càrtels de narcotràfics començaran aviat, diu que per terra és més fàcil.
I en els esports, Mariona Caldentei i Cata Coll han guanyat la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El combinat espanyol va guanyar nit per 3-0 a Alemanya amb 2 gols de Claudia Pina i un de Vicky López. Cata i Mariona formaren part de l'11 titular i amb aquesta victòria han aixecat per segona vegada el trofeu de la Lliga de les Nacions. També en futbol, el Mallorca jugarà els 16 de final de la Copa del Rei i el conjunt d'Arrasate va guanyar per 2-3 al Numancia amb 2 gols d'Addon i un de Javi Llebrés. I en voleibol, la Barca Menorca jugarà avui a les 8 del vespre a Ciutadella el partit de tornada de la CF Cup contra el TAQ Istanbul. Les menorquines han de remuntar el 3-1 del partit d'anada.
I pel que fa al temps, que tenim de nou? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui encetam una jornada marcada pel vent de tramuntana i de mestral. Això, d'una banda, provocarà una complicació de l'estat del mar a la costa més exposada, on predominarà la forta maror. I, d'altra banda, la convergència d'aquest vent del nord i del nord-oest donarà lloc també a precipitacions, pluges de caràcter local que afectaran principalment entre Menorca i la meitat nord de Mallorca. Però allà on descarreguin, ho podran fer de forma moderada i de forma molt puntual, podrien estar acompanyades també de calabrons Bruix. A més, aquesta entrada de vent també donarà lloc a una disminució del termòmetre, una baixada que serà més accentuada al nord del territori. De fet, esperant que al nord la màxima s'acabi situant per sota del llindar dels 15 graus, mentre que al sud sí que podríem arribar a fregar els 17. Ara mateix tenim a les Pitiuses 8 graus a Sant Josep i 12 a la Mola. A Mallorca, 9 graus a Petra, 10 a Santa Maria i 11 a Set Salines. I a Menorca, 8 graus a Ferreries i 11 a Alaior.
Temperatures d'ara de les 8 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanellas i Caterina Banyà a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Parlament ha tombat el sostre de despesa i això obligarà el govern a prorrogar els pressupostos d'enguany per al 2026. Després de setmanes de negociacions, per separat del PP amb PSIP i amb Vox, els populars no han aconseguit el suport de cap de les dues formacions.
El vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, els assenyala directament com a responsables i acusa els dos partits, PP i Vox i PSIP, de seguir cegament les ordres de Madrid.
El Partit Socialista defensa els interessos de Ferraz i la Moncloa. I Vox Balears fa el que li ordenen des del carrer Bambú de Madrid. Sense ni tan sols valorar el plantejament de sostre de despesa del 2026 que fem des del govern en minoria del Partit Popular de les Illes Balears.
En canvi, tant el PSIP com Vox coincideixen i diuen que se senten estafats. Iago Negueruela desmenteix que els socialistes actuïn al dictat de Ferraz.
No llamé a Ferraz para pedir cuáles son esas propuestas que nos tenía que dar Ferraz para negociar con usted. No, cogí y dije, ¿qué propuestas podemos hacer para que el PP quiera negociar realmente? No se me ocurrió hacer esa llamada telefónica. Dije, bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a escuchar a la presidenta del gobierno. Y dije, hombre, pues escuchando a la presidenta del gobierno hay políticas económicas que podríamos aprobar. A su presidenta del gobierno, a la que no está. Y la propuesta de ITS y la propuesta de Rentacar.
I la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, diu que s'han acabat els acords amb el PP.
Nos ha subestimado, señor Costa. Quizás algunos seamos nuevos en el juego de esta cámara, pero de tontos no tenemos un pelo. Y precisamente por eso, hoy podemos afirmar que no vamos a entrar más en su juego de trampas ni vamos a permitir que utilicen nuestro grupo parlamentario como coartada de su mala gestión o sus directrices venidas de la calle Génova.
És una ruptura més entre PP i Vox que durant aquesta legislatura en diversos moments han tingut acostaments i distanciaments.
Hem de dir que aquesta mateixa setmana, pràcticament fins al darrer moment, cap de les dues parts descartaven per complet un acord in extremis. Finalment, però, s'ha tombat el sostre de despesa de prop de 6.900 milions d'euros i la presidenta, Marga Provenç, ha dit a les xarxes socials que cau un sostre que permetria destinar 360 milions més en serveis públics, sanitat, educació, serveis socials i habitatge. Assegura que faran feina per complir el programa de govern i parla d'una pinça entre el PSOE i Vox.
Una tesi que defensa també el portaveu parlamentari del seu partit, el popular Sebastià Sagreras.
Jo crec que no se pot dir que ni PSOE ni Vox, malament el govern perdi una votació, avui s'enduguin una victòria. Avui no feis un ou de d'or vermells, perquè amb aquesta pinça no perjudicau en el Partit Popular. Amb aquesta pinça en el qui perjudicau és en els ciutadans de les Illes Balears.
D'altra banda, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, sosté una teoria que comparteix tota l'oposició, que el PP en realitat no volia aprovar els comptes.
Si ara jo me planto aquí i li dic que els quatre diputats de Més per Mallorca votarem a favor del sostre de despesa, a vostè li pega un parraque que no hi ha qui l'aixequi de la seva cadira.
També el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ironitza sobre aquesta qüestió.
El president, quan va fer l'ordre del dia, en aquest punt, en lloc d'haver-li posat debat i aprovació, si escau, del sostre de despesa, li hauria d'haver posat debat i rebuig, si escau, del sostre de despesa. Perquè és evident que per tal com vostè ha conduït totes aquestes negociacions, és l'objectiu que estava buscant.
Tot i la derrota parlamentària, el govern es mostra tranquil perquè assegura que pot seguir governant en comoditat prorrogant els pressupostos d'enguany. De fet, no descarta seguir oferint a vots la possibilitat d'arribar a un acord pressupostari més endavant, com ha passat aquest 2025, en què els comptes es varen aprovar en ple estiu. El PSIP li ha demanat que convoqui eleccions.
I mentre tot això passava al Parlament, la presidenta del govern, Marga Proens, no ha votat aquest sostre de despesa perquè no era la cambra autonòmica, sinó a Toledo, al Congrés del Sindicat Unificat de Policia. La cap de l'executiu ha reclamat millores dels complements d'insularitat pels que es destinen a les illes i ha posat l'accent en les polítiques d'immigració.
Pese a que ha habido jornadas muy críticas en las que llegan en apenas 24 horas más de 200 personas, lo único que han hecho a cada grito de auxilio por parte de mi gobierno ha sido insultarnos, llamarnos racistas o incluso amenazarnos en enviarnos a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Algunos dicen, no sin razón, que quizá esa será la única forma que os manden allí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:10 i Hisenda ajorna fins al 2027 l'entrada en vigor de Verifacto. És un sistema de facturació que havia generat moltes protestes, especialment dels autònoms i les pimes. Aquest programa els obliga a emetre les factures en temps real i això implica molta més càrrega burocràtica per a empreses i professionals amb els recursos limitats.
El president de la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms de les Balears, Jeroni Valcaneres, assegura que la implantació d'aquest sistema de Verifacto requereix una inversió de com a mínim 500 euros anuals per un programa bàsic i que pot arribar als 4.000 euros en programes més complexos.
Pensam que és un sistema que ja ha duit problemes des del primer moment en què se va voler intentar, perquè realment és molt complicat i molt difícil, sobretot per als més petits, adaptar-se i fer aquesta despesa que suposa complir amb aquesta normativa.
Jordi Mora, de PIMEM, considera que l'ajornament és una decisió encertada, tot i que explica que molts empresaris i autònoms ja han adaptat els seus programes de facturació.
Verifacto arribarà, és a dir, per tant, hi haurà un major control d'Hisenda en totes les transaccions econòmiques, totes les factures s'hauran de fer a través d'aquest sistema i segurament una part dels doblers que hi ha en bé que estan circulant, quan s'implementi de forma definitiva el Verifacto, una part molt important desapareixerà.
Verifacto estableix que els sistemes informàtics de facturació han de generar un registre que no pot modificar ni esborrar i que ha d'estar accessible per a l'agència tributària, sigui remetent la informació directament o mantenint-la emmagatzemada en condicions de seguretat.
I el sindicat Comissions Obreres s'ha sumat a l'acord per a pujar els salaris dels funcionaris un 11% en els pròxims 4 anys. El Consell de Ministres ja ha aprovat la pujada d'enguany, que serà del 2,5%. La mesura beneficiarà 3 milions de treballadors públics a Espanya. El 1 de gener, la pujada del sou públic s'actualitzarà amb un 1,5% més. El secretari de la Federació de Serveis de Comissions Obreres, Josep Ginart, explica que, tot i les reticències inicials, finalment s'ha arribat a un acord en positiu.
Nosaltres entenem que dins el que ha estat la reivindicació de dur endavant aquest acord no està perquè nosaltres no volguéssim dur-ho, sinó perquè trobàvem que s'havia d'haver començat molt antes. En qualsevol cas, bé està el que bé acaba, i per això és que la nostra valoració és un positiu i per això mos adherim.
I avui també destacam xifres econòmiques importants perquè baixa l'atur a les Balears i també puja l'afiliació a la Seguretat Social. Entre el novembre de l'any passat i el d'enguany, l'atur ha baixat un 3,5%. Hi ha 1.000 persones més fent feina que fa un any, mentre que l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 2,8% interanual fins als 524.000 inscrits.
Tot i que són xifres positives, reflecteixen l'estacionalitat del mercat de treball. Pedro Omar és el secretari general d'UGT a les Balears.
Arriba a Sivent, a l'economia balear. Això és un atur estructural que afecta sobretot a les dones, a les majors de 50 anys, a les joves, a les immigrants. Però si no posen un topall, un límit en el preu de l'habitatge, ja sigui en modalitat de lloguer o de compra, això no acabarà mai.
Tot i l'estacionalitat, els 30.000 aturats d'aquest novembre és la xifra més baixa des de 2006 ençà. Comissions Obreres ho atribueix en part a la reforma laboral que redueix la temporalitat. Maria Àngels Aguiló reclama contractes més llargs, però també més diversificació del teixit empresarial.
Hi ha d'haver una reducció de visitants els mesos d'estiu, aquí on tot està més col·lapsat, i que se distribueixin de manera més homogènia al llarg de l'any.
La petita i mitjana empresa coincideix en la necessitat de canvis estructurals per millorar el mercat laboral. És el seu vicepresident, Miquel Àngel Salvà.
Són molt bones dades. Sí que és vera que des de primer sempre tenim unes reivindicacions. Bueno, tenim mancança de mà d'obra i va relacionat amb mancança d'habitatge. També és vera que ens fa falta mà d'obra qualificada o més qualificada, per dir-ho d'alguna manera. Això també se fa a base de formació. I el darrer tema que també sempre tenim és la diversificació de negocis.
La presidenta de CAEP, Carmen Planas, destaca el fet que hi hagi manca de mà d'obra en alguns sectors i també gent a l'atur.
Des de CAEP insistimos en nuestra apuesta por la colaboración público-privada, donde las políticas activas de empleo, especialmente las de formación, se diseñen con y para las empresas, pymes y autónomos, respondiendo realmente a las necesidades del mercado laboral y contribuyendo al aumento de la productividad de las empresas.
Això diuen sindicats i patronals, i què diu el govern? I de la consellera de Treball, Catalina Cabré, va una mica més enllà i confia que les contractacions vinculades a l'època de Nadal serveixin per tenir bones xifres d'atur també al desembre.
Confiem en que ara, aquest mes ja de desembre, es comporti com es més com l'any passat, en la campanya de compres que aviat ja s'inicia, i per tant tornem a aprofundir amb aquest allargament de temporada i amb aquestes campanyes que fan que Balears ja creï ocupació i disminueixi l'atur pràcticament durant tot l'any.
I per cert, que la població de les Balears no toca sostre, segons les dades al cens publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, continua pujant i ara mateix hi ha gairebé 1.250.000 empadronats a la comunitat. És un 1,5% més que fa un any. Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Unes 200 persones es van concentrar ahir a hora baixa a les portes de l'Escola d'Educació Infantil Sant Francesc d'Assís d'Espilaria, a Palma, que és el centre on fa feina la dona que va patir un intent d'assassinat masclista a Costitx diumenge. Mestres del centre, també famílies i veïnats, van mostrar el seu suport a la víctima de 35 anys que va ser apunyalada presumptament per la seva exparella, que tenia una ordre d'allunyament.
I la directora de l'escola, Katia Aina Rom, que és companya i amiga de la víctima, va ser justament l'encarregada de llegir el manifest en suport a la docent i per condemnar la violència masclista. A Rom no va poder evitar emocionar-se en recordar-la.
I l'esperamos con los brazos abiertos y es el sitio donde ella siempre ha dicho que se siente segura. Muchas gracias.
Per tant, molt emotiu, pla d'abraçades en el qual participaren també famílies veïnat de la zona, les seves companyes de feina i molts dels infants que la víctima va tenir com alumnes. Són alguns dels assistents.
Mi nieta y mis nietos la tuvieron, estuvieron dos años aquí y la conocía. Muy buena chica, no merece nadie esto, pero ella tampoco.
Sí, la coneixíem, tenim a Toni que tenen 13 anys i varen fer els 3 anys aquí de formació i tenia molt bon record d'ella. Era una persona encantadora i no entenem el que ha passat, no ho entenem. I venim a donar un pot de suport a la família.
I a l'acte de nit també hi assistirà la vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles, la directora de l'IBEDONA, Cati Salom, i el batle d'Alaró, Llorenç Perelló. Al matí, una cinquantena de persones també es concentraren al Consell de Mallorca. Es va llegir un manifest contra la violència de gènere i es va fer un minut de silenci.
A Alacant, al País Valencià, una dona de 29 anys ja ha estat assassinada per la seva parella, un home de 34 amb qui tenia un fill d'entre 2 i 3 anys. La va matar a punyalades i després es va penjar. S'investiga com un possible cas de violència de gènere i, si es confirma, seria l'homicidi 42 d'aquesta naturalesa enguany a l'estat espanyol.
Un fet que varen ocórrer a les 5 de l'hora baixa, el cunyat de la parella va ser qui va trobar els dos cadàvers a l'interior del domicili. Va entrar a l'habitatge després de sentir crits que provenien de l'interior de l'immoble. En aquest cas, no constaven denúncies prèvies, la víctima no estava tampoc al sistema Biogen. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes, no deixa rastre la factura telefònica, però s'ha d'esborrar, això sí, del registre de telefonades del propi dispositiu mòbil i, en cas d'emergència, cridar sempre a l'112.
I la Guàrdia Civil investiga per homicidi imprudent el conductor implicat en l'accident mortal d'aquest cap de setmana a Menorca. Tres vehicles s'hi varen veure involucrats i una dona hi va morir. L'home té antecedents i està ingressat a Son Espases. Cristina Tomàs.
Així ho ha confirmat la Guàrdia Civil. El conductor que presumptament va provocar l'accident se l'investiga per homicidi imprudent. Els agents treballen en aquests moments amb l'hipòtesi que podria haver-hi hagut conducció temerària arran dels testimonis que van presenciar els fets. La seva companya, que viatjava de copilot, va morir en l'acte. El conductor, de nacionalitat espanyola i que té antecedents, continua ingressat a Son Espases, on evoluciona favorablement mentre avança la investigació. Se li van practicar proves de sang que l'hospital per determinar si havia consumit alguna substància, tot i que els resultats encara no han transcendit. De moment, com dèiem, continua estable l'hospital i serà traslladat a planta.
I han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues a gran escala a les Balears. En el marc d'aquesta operació, que han anomenat Operació Chanquete, la Policia Nacional ha detingut 17 persones. Les darreres detencions es van dur a terme la setmana passada.
Han estat 2 mesos d'investigació. Els agents han fet 8 escorcolls i han confiscat també vehicles de gamma alta per valor de 500.000 euros. També diverses quantitats de cocaïna, marihuana, haixix i 100.000 euros en efectiu.
Ara són les 8:21. S'agreuja la crisi alimentària. S'han confirmat 9 casos de pesta porcina africana. Per això, avui, el ministre d'Agricultura i Alimentació, Luis Planas, reuneix a les comunitats autònomes en el marc del Consell Consultiu.
I mentre augmenten els contagis, el sector del porc continua atent a la repercussió comercial de la detecció de la pesta porcina. Ara per ara, tots els casos confirmats són porcs senglars que s'han trobat morts a dins Cerdanyola del Vallès, província de Barcelona, que és allà on hi ha el foc. No s'ha detectat cap animal infectat en cap de les granges a dins l'àrea de 20 quilòmetres al voltant d'aquest primer focus. Pel conseller Òscar Ordeig, el primer de tot és contenir el focus i reobrir després els mercats.
Contenir el brot, el focus. No tenim cap cas fora del focus, això és una bona senyal. Ho tornem a repetir, qualsevol persona que tingui qualsevol indici que truqui, si us plau, al 112, que no faci un vídeo i el posi a la xarxa, sinó que truqui al 112, que informi, que activem els protocols.
Els pròxims dies, la Generalitat de Catalunya definirà una bateria de mesures extraordinàries per reforçar la seguretat de totes les granges i reduir la població de senglars. Els darrers casos s'han notificat a la Comissió Europea i a l'Organització Mundial de la Sanitat Animal.
Mentrestant, a les Balears, la Conselleria d'Agricultura fa una crida a la tranquil·litat davant el brot. Estan pendents de la informació que els puguin donar avui. També calma el sector ramader illenc, tot i que s'admet preocupació per l'efectivitat final de les mesures de contenció.
I això ho ha reconegut el veterinari Tolo Palau, remarca que els més afectats són els ramaders de la península, amb tot apunta a la prudència i a l'aïllament per evitar qualsevol contaminació.
La solució ara mateix tenir un aïllament perquè no hi hagi contacte i transmissió tant ni de productes, ni de petjades, ni de restos d'un virus, i arrossegar-la de tu amb les teves petjades, amb el teu cotxe, amb el que sigui. Senzillament una mica de prudència i no entrar dins aquestes zones afectades.
Recordem que, segons s'ha explicat fins ara, aquesta malaltia no afecta les persones. Sí que ho fa, i molt, la grip, i precisament el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes debaten avui el protocol comú d'actuacions davant aquesta malaltia a la Comissió de Salut Pública. Entre d'altres, contempla l'ús de les mascaretes en hospitals en situacions de màxim risc. De fet, el pla pretén establir 4 escenaris diferents i una sèrie de mesures per cada un d'ells.
Tot això en un any en què, com sabem, la grip s'ha avançat gairebé un mes i es pronostica que el virus respiratori encara circularà fins a final del primer trimestre de 2026. Així que la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, recorda a la població que encara és a temps de vacunar-se i fa una crida a la societat a que s'immunitzi.
Ara, venen les festes, coincidim molta de gent amb espais tancats i la circulació del virus augmenta, llavors tenim més risc de contagiar-nos i sobretot de patir malaltia greu a les persones que tenen factors de risc i anem patits també.
Esteban insisteix en aquest sentit en la necessitat de protegir-nos, sobretot per l'arribada a l'estat espanyol de la variant K, que és més contagiosa, i recorda que la grip pot esdevenir una malaltia greu.
La grip afecta a tantes persones que si bé tenim la sensació de que és una... o podem tenir la sensació de que en algun cas és una malaltia lleu i banal, provoca moltíssimes hospitalitzacions, moltíssim d'ingressos a UCI i molta mortalitat. Moren moltes de persones del nostre país cada any. Llavors, hem de ser conscients i ens hem de prendre en sèrio.
Tot d'una, de 15 minuts en parlarem amb el cap de virologia de Son Espases, Jordi Reina, abans però els esports.
Informatiu matí. Esports.
Metropolitano, Espanya és campiona de la Lliga de les Nacions. Mariona Caldentà i Catacoy tornen a guanyar. Ho fan amb Espanya i de l'11 titular guanyat, jugant tots els minuts, aquest 92 minuts que ha durat aquest partit.
Així ho van viure a IB3 Ràdio. Mariona Caldentei i Cata Coll han guanyat la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El combinat espanyol va guanyar a nit per 3-0 a Alemanya amb 2 gols de Clàudia Pina i un de Vicky López. Cata i Mariona formaren part de l'11 titular i amb aquesta victòria han aixecat per segona vegada el trofeu de la Lliga de les Nacions. La portera Cata Coll, en declaracions a IB3, es mostrava molt contenta per aquest triomf.
Sí, sabíem que seria un escenari molt diferent a lo d'Alemanya, sabíem que no es podia tornar a passar el que vam viure allà, allà vam sofrir i avui crec que vam disfrutar, no, d'aquest futbol, han estat tres golazos, tres xarros d'anar Pina i un d'anar Vicky, ha estat algo increïble. Ara ho estem celebrant, eufòriques, crec que era un títol important per aquesta selecció i, com dic, molt contentes per això.
Cata Coll ha estat una de les grans protagonistes d'aquesta gran final, deixant la porteria zero en els dos partits.
És la meva feina, no? És la com a dedic. M'encanten aquests partits, m'encanta viure aquest torneo, és on me creix, no? On puc ser jo, entonces sempre he de donar el màxim per aquest equip i contenta amb la porteria zero.
Es va viure un dia de festa a Madrid. L'estadi Metropolitano va acollir a 55.843 espectadors, sent el millor registre per un partit de la selecció espanyola, també com a local. I en futbol, també en futbol, el Mallorca s'ha classificat per als 16 de final de la Copa del Rei després de superar el Numancia per 2-3. L'equip vermell va acabar patint per classificar-se per a la pròxima ronda. Pels mallorquinistes va començar marcant Javi Llebrés i després dos gols de Dom Prats van donar la victòria al conjunt mallorquí. És el tècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate.
Sí, estoy contento con la primera parte porque creo que hemos jugado con mucha seriedad y hemos hecho las cosas bien. Pero esta es un poco la magia de la Copa, que te meten un gol, el Numancia se viene arriba, su afición aprieta también y nos ha tocado sufrir. Con ese tercer gol, sobre todo, no hemos controlado bien el partido. Yo creo que el partido ha sido de ida y vuelta al segundo tiempo y cuando no tienes control, pues puede pasar esto y sufriendo hasta el final y bueno, objetivo cumplido.
El davanter Dom Prats amb 2 gols va ser clau per aconseguir aquesta victòria.
Sí, molt feliç en el final. Estar en el camp, poder marcar, en el final és sentir-me viu. És el que vull cada partit, cada jornada que hi ha competició i al final, pues, òbviament, no deman jugar de titular tots els partits i jugar 60, 70, 80 minuts, però sí que deman, pues, participar i estar en el camp, no?
També a la Copa del Rei, demà l'Atlètic Balears rebrà la visita de l'Espanyol, sisè classificat de la primera divisió. Serà a les 7 en directe per IB3 Ràdio. I un darrer punt de futbol. A primera divisió, ahir es va disputar un partit avançat de la jornada de 9. El Barça va guanyar per 3-1 a l'Atlètic de Madrid. Avui es disputarà un altre partit avançat a Sant Mamés. A les 7 s'enfrontaran l'Atlètic Club i el Madrid. Hi ha un voleibol de Barca Menorca disputarà avui el partit de tornada de la primera ronda de la CF Cup. Les menorquines volen continuar a la competició europea i per això han de remuntar avui aquesta eliminatòria contra el TAQ Istanbul. Hem de recordar que el partit d'anada el conjunt menorquí va perdre per 3-1. La jugadora de la Barca, Alba Carmona, diu que tenen moltes possibilitats de remuntar.
Pero nos vimos con bastantes posibilidades al estar allí jugando y a pesar de que perdimos, mostramos un nivel de juego muy alto. Así que mañana afrontamos el partido con bastante ilusión y sobre todo con posibilidad porque nos vemos con bastantes posibilidades de conseguir la victoria.
I de toca remuntada avui en el pavelló de Ciutadella, que aquest partit entre la Barca Menorca i el TAQ Istanbul, un partit decisiu que començarà a les 8 del vespre. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, repassam ara quines seran les claus d'aquest dimecres. El govern haurà de prorrogar els pressupostos d'enguany en no haver aconseguit aprovar el sostre de despesa.
Ni PSIP ni Vots han donat suport a la proposta del PP. Els populars els assenyalen com a responsables i els acusa d'actuar al dictat de les seves direccions de Madrid. El govern diu que ara faran feina per complir el seu programa i acusa PSIP i Vots de fer una pinça.
Les comunitats autònomes es reuneixen avui amb el ministre d'Agricultura i Alimentació, Luis Planas, per abordar la crisi de la pesta porcina africana.
De moment s'han confirmat 9 casos, tots són porcs senglars que s'han trobat morts dins de Cerdanyola del Vallès, a la província de Barcelona, on hi ha el focus.
A les 8:45 serà el torn a la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Menorca, la primera promoció d'habitatge públic de Fornells acumula mesos de retard pels nombrosos problemes a apareguts durant el procés de construcció. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Fons de l'IBAVI reconeixen que el projecte, impulsat durant l'anterior mandat, compta amb sistemes de construcció experimental que moltes vegades, diuen, inclouen tècniques no homologades. Les obres havien d'estar enllestides fa més de mig any. Els 11 pisos són en règim de lloguer i van destinats preferentment a joves menors de 35 anys i amb un mínim de 15 anys ininterromputs de residència al municipi. 188 persones opten a un d'aquests immobles.
A Eivissa, un home que va ser tirotejat a Sant Jordi el juny del 2024 denuncia que un any i mig després encara no s'ha avançat en la investigació. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. La víctima pateix greus seqüeles físiques perquè va estar 34 dies en coma i li han hagut d'amputar una cama i llevar part de l'intestí. Vol justícia i que s'investigui qui li va disparar al barri residencial de Sacarroca. La Guàrdia Civil assegura que la investigació continua oberta.
A debat, les càmeres de vigilància instal·lades a Santa Eugènia, a Mallorca. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El ple ha abordat la polèmica generada per als aparells que hi ha al centre del poble. Alguns defensen la seva utilitat per millorar la seguretat i prevenir delictes, a la vegada que altres critiquen la invasió de la privacitat.
I avui també parlam de la grip.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Perquè el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes debatran avui el protocol comú d'actuacions davant la grip en la Comissió de Salut Pública. Planteja l'ús obligatori de les mascaretes en hospitals i centres de salut en situacions de màxim risc. De com es pot comportar el virus en les pròximes setmanes i mesos, en parlam ara amb el cap de virologia de l'Hospital de Son Espases. Jordi Reina, bon dia.
Bon dia, què tal?
Quina és ara mateix la incidència de la grip a les Balears? Estan per damunt o per davall d'allò que seria habitual en aquesta època?
Mira, el nivell d'incidència, això ho estableix el Servei d'Epidemiologia de la Conselleria. A partir de les dades que des dels hospitals els rematem, ells fan els càlculs i ho han dit. Normalment, jo que sàpiga, encara no han comunicat quin és l'umbral que tenim. Sí, sabem que la setmana passada estàvem per sota. Jo crec que des del punt de vista de la incidència i del número de cases que nosaltres hem tingut aquí a l'hospital, probablement aquesta setmana, ja s'ha declarat que s'ha superat l'umbral que se considera epidèmic. Pensa que a Balears sempre la grip arriba una o dues setmanes més tard que resta la península, i la península ja la setmana passada ja van declarar moltes comunitats que ja tenien una situació d'epidèmia. Per tant, jo crec que és imminent, però la dada oficial la té que donar el Servei d'Epidemiologia de la Conselleria.
I des de la informació de la que disposeu vosaltres a un hospital concret, es pot preveure que s'arribarà al pic o al moment màxim de contagis en les pròximes setmanes, o encara quedaria més temps?
Nosaltres estem pujant. Tenim al redor d'un 20-25% de casos més cada setmana, no? Això, en el fons, jo crec que tampoc l'evolució de la grip aquesta temporada no és diferent de l'evolució de la temporada de l'any passat. L'única que la diferència és que ha començat 4 setmanes abans. És a dir, la setmana passada nosaltres vam tindre aquí a l'hospital 55 casos, que són els mateixos que vam tindre l'any passat, però a la setmana 52, és a dir, a la darrera setmana de desembre. O sigui, el que hem tingut a la darrera setmana de novembre és el que vam tindre l'any passat a la darrera setmana de desembre. Això ens diu senzillament que l'epidèmia s'ha avançat un mes, però està evolucionant. Evidentment, com que deia, cada setmana tenim entre un 25 o un 30% més de casos, i estem, el que se diu, amb la branca ascendent de la ona epidèmica. Vull dir, encara estem pujant. No sé fins a on pujarà i fins a quin serà el pic màxim d'incidència. Però està clar que cada setmana, com t'he dit, tenim alrededor d'un 20 o 25% més de casos, i esperem seguir pujant, perquè si realment es declara que estem en epidèmia, doncs la situació, òbviament, és la típica d'una ona epidèmica d'anar pujant cada setmana almenys un 25 o 30% de casos.
Per tant, està una mica avançat en relació, com a mínim, amb l'any passat. En qualsevol cas, es veu un virus més agressiu, amb símptomes diferents respecte d'altres anys?
No, en principi la grip té les mateixes components sintomatològics que sempre ha tingut, la febre, malestar, un mal de coll, quadres respiratoris, que en general afecten a la població sense risc, sense cap problema. Evidentment, quan afecta a població de risc o població vulnerable, pues, es pot complicar amb una malaltia greu. Però tots els estudis que s'han avançat des del Regne Unit i des d'Alemanya, que han començat abans que nosaltres, doncs no han demostrat que aquesta variant nova que s'ha detectat tingui més virulència ni més quadres respiratoris més greus. Senzillament sembla que té més capacitat de transmissió, i per això el transmetes molt més fàcilment, ha començat abans, és a dir, ha entrat molt lentament, però en seguida, com que se transmet molt fàcilment, ha fet que s'avancés pràcticament un mes. Però no se preveu que tingui una major virulència, una major afectació del punt de vista patològic del virus, s'està comportant. A més, pensa que aquesta variant és dintre dels dos components de la grip A. La grip A, que és la que està circulant exclusivament per ara, té dos subtips, el H1N1 i el H3N2. Pues la variant K és d'aquesta, la variant K és del H3N2, no de tota la grip A. I aquesta subtip H3N2, en aquest moment, almenys aquesta comunitat, només representa alrededor del 40% de tots els casos de grip A que se produeixen. Per tant, teòricament, encara no és majoritària aquesta variant, i hem de veure si se fa la prioritària, si s'expandeix d'una forma molt més fàcil i quin impacte tindrà dintre la població. O per el que estem veient en aquest moment, no hi ha signes d'alarma que aquesta grip que ha produït aquesta nova variant, o inclús la grip en general, sigui pitjor o tingui unes característiques patològiques diferents que uns altres anys.
Què podem fer o què recomaneu de fer en el dia a dia per intentar no agafar la grip, per intentar no contagiar-nos, o sobretot també per no intentar contagiar-lo a altres persones?
Bé, el primer que teníem que haver fet és haver-nos vacunat. No? Vull dir, totes les persones que teòricament formen part del grup de risc i el personal sanitari en particular tindria l'obligació d'haver-se vacunat de la grip, perquè evidentment és la mesura més important enfront de la prevenció de la grip. Vull dir, jo sempre dic que enfront de la grip només se poden fer tres coses: vacunar-se, i a més cada any. A part de la vacunació, què podem fer? Evidentment, quan un té un quadre respiratori, té tos, estornuda, té moc, tindria que posar-se una mascareta, sobretot si està en zones de molta gent, si va a l'autobús, si està en una zona que hi ha a rededor una multitud, perquè teòricament és una mesura mecànica de protecció. I, evidentment, si una persona se posa la mascareta, la possibilitat de transmetre aquest virus baixa d'una forma molt important. Per tant, la mascareta és un element essencial i jo crec que cada vegada es veu més persones pel carrer i pels puestos amb mascareta. I des de l'epidèmia de la Covid, al posar-se la mascareta no sembla que sigui ja una cosa difícil d'aconseguir. Després, evidentment, el rentat de les mans. S'ha de rentar unes mans, perquè moltes vegades quan estornuda, la part de les secrecions queden a la mà i toca coses i va transmetent el virus. La rentat de mans, ja sigui en sabó o ja sigui en gels hidroalcohòlics, és molt important, i aprendre a estornudar bé, o sigui, no estornudar a l'aire, sinó estornudar al colze, com tots sabem. I, bàsicament, doncs, evitar el contagi a través d'aquests mecanismes. No hi ha més coses que fer enfront de la grip.
Tal com planteja el Ministeri de Sanitat, creus que hi hauria d'haver un protocol comú i ser obligatori l'ús de mascaretes, sobretot quan aquesta, si en cas de declarar-se una epidèmia i d'estar molt accelerada en hospitals i centres de salut?
Home, jo crec que si amb aquest escenari que estableix en aquest protocol, que hi ha quatre escenaris, arribéssim a una situació greu d'una gran pandèmia, doncs, evidentment, a una gran epidèmia, perquè això no és una pandèmia, doncs sí, teòricament, seria necessari la incorporació d'una forma obligatòria. Jo crec que ja, quan comença l'època d'hivern, aquí hi ha un programa aquí a l'hospital que diu el programa d'hivern de com s'ha d'actuar. Evidentment, hi ha tots els metges que tenen contacte directe tant a urgències com amb malalts, ja se posen la mascareta perquè saben que hi ha una prevalència molt important de patologia respiratòria. L'any passat, la temporada anterior, es va intentar, algunes comunitats ho van fer-ho, i en general jo crec que és una bona mesura, però quan verament se donin les condicions de que estem en una fase important de transmissió o estem ja amb el pic de màxima incidència, perquè això pot disminuir bàsicament els casos hospitalaris. Hem de pensar que el 90% dels casos de la grip s'agafen a la comunitat, s'agafen al carrer. I, per tant, també les persones que van a urgències, també si tenen un quadre respiratori, tindrien una mica l'obligació d'arribar amb una mascareta a urgències per evitar el contagi de les persones mentre estan esperant o quan entren. No? Però, evidentment, jo crec que el centre de salut dels hospitals, ells mateixos, quan arriba l'època d'hivern, ja tenen com a protocol a posar-se la mascareta quan estan davant, enfront d'un malalt que té una patologia respiratòria. Per tant, jo crec que sí, és bo, però de forma progressiva, depenent de les números i les condicions epidemiològiques de cada comunitat.
Jordi Reina, cap de Virologia de l'Hospital de Sant Espases, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'Ivetres Ràdio.
A vosaltres, gràcies.
Ara són les 8:40.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de vespre?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Exacte,
i no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 19 minuts per les 8 del matí. Ara repassam els titulars més destacats de la crònica estatal. El president del govern central, Pedro Sánchez, assumeix els incompliments amb Junts i anuncia mesures per intentar reprendre la relació. Un gir de 180 graus, diuen els independentistes, que ho veuen de moment poc creïble.
En una entrevista a Televisió Espanyola ha reconegut que és un pas més per reconstruir els ponts trencats amb Junts, després de reconèixer que el govern estatal no ha complit tot el que s'havia pactat amb ells.
Sumo esos incumplimientos, lo estoy diciendo, y también mi voluntad de cumplir con ellos. Por eso, por ejemplo, hoy en el Consejo de Ministros vamos a aprobar un Real Decreto Ley con algunas medidas que ya nos había propuesto Junts per Catalunya hace mes.
Sánchez fins i tot no descarta una reunió amb Carles Puigdemont per intentar normalitzar les relacions amb Junts ara trencades. En aquesta entrevista també ha parlat de la situació del PSOE, especialment copejada per l'entrada a presó de qui va ser el seu número 2, l'exministre Ábalos, a qui Sánchez s'ha referit així.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí. Porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'acusa d'hipòcrita i afirma que tot el que Sánchez ha negat sobre corrupció s'ha acabat convertint en veritat judicial.
Bueno, de momento todo lo que ha negado Sánchez se ha convertido
en una verdad judicial. Si hoy lo ha vuelto a negar, es probable que se convierta en verdad judicial lo que Sánchez esté negando en este momento en televisión. En fin, nos ha acostumbrado a tener el presidente menos creíble de la democracia y a tener el presidente más rodeado de corrupción de nuestros 48 años de democracia.
El nou president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunciarà avui la composició del seu executiu autonòmic. Ho farà l'endemà d'haver pres possessió en el càrrec.
I en el seu primer discurs oficial ha admès que el dia de la Dana les administracions no varen estar a l'altura del que mereixia la societat.
Respon ja. Com a president de la Generalitat i en nom de la Generalitat Valenciana demanar el perdó. Un perdó que ha de ser l'inici d'una reconciliació entre totes les víctimes i entre totes les administracions.
I a la crònica internacional finalitza sense acord la reunió per negociar el pla de pau per Ucraïna entre el president de Rússia, Vladimir Putin, i l'enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff.
Font del Kremlin han dit que no s'ha arribat a un compromís, però sí que hi ha algunes propostes dels Estats Units que són més o menys acceptables, que es poden discutir, això només unes hores més tard que el president rus rebutjàs les propostes d'Europa. A més, els ha acusat d'impedir les converses de pau perquè ells no en formen part, però també ha enviat aquest missatge.
Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет...
Diu que no tenen previst atacar Europa, però que si Europa els hi declara la guerra i la comença, estan preparats.
I els Estats Units també estan preparats, diuen, per atacar Venezuela. Ho ha defensat el president nord-americà, Donald Trump.
Those numbers are down.
Insisteix en que els atacs contra els càrtels dels narcotràfics començaran aviat. Així arribarem a les 8:45 minuts. Ara vos deixam amb les edicions insulars de l'informatiu matí.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Davant les càmeres de vigilància de Sant Eugeni, el ple ha abordat la polèmica generada per als aparells que hi ha instal·lats al centre del poble. Alguns defensen la seva utilitat per millorar la seguretat i prevenir delictes, a la vegada que altres critiquen la invasió de la privacitat. Tot d'una en parlem abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam a la Direcció General de Trànsit. David Cervera, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retenció de l'autopista d'Inca en sentit Palma, des del polígon de Sant Castelló fins a 5 poblacions de Via de Cintura. A la Via de Cintura també trobaran retencions en sentit Andratx, des de Germán d'Escales fins a la carretera de Soia. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Víquer Hernández, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, Port Vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada al ple de l'Ajuntament de Sant Eugeni, abordant la polèmica generada per les càmeres de vigilància instal·lades al centre del poble per part del consistori. Alguns defensen la seva autoritat per millorar la seguretat i prevenir delictes, mentre que altres critiquen la invasió de la privacitat. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Per part de l'oposició, el portaveu del PP, Pep Bonin, posa en quarantena en tot el que es diu sobre la visualització d'aquestes càmeres.
Nosaltres ara estem en una fase, diguem, d'investigació, clar que sí. Si se comproven aquests fets, són d'una gravetat absoluta, poden donar lloc a responsabilitat de tot tipus.
El balde Pep Lluís Urraca ho nega tot.
Evidentment, això ni és un gran en mano, ni jo estic mirant les càmeres, aquí s'accés el té la policia local. No s'utilitzen més que quan a requeriment si hi ha una denúncia, si hi ha una investigació, i ells entren, miren... i ja està, no. Tot el demés ara està, per desgràcia, el que avui en dia està de moda, que és el linxament social.
Això a Santa Eugènia, mentrestant, esporles els bars en Terrassa la via pública a partir d'ara hauran de pagar fins a un 200% més per mantenir-la. L'Ajuntament ha actualitzat l'ordenança fiscal que regula les terrasses, que feia 20 anys que no es modificava.
Amb l'actualització, el metre quadrat ocupat passa de 9 a 30 euros. El consistori afirma que l'actualització d'aquesta taxa s'ha fet de manera consensuada amb els restauradors del municipi. Josep Ferrà és el bala d'Esporles.
Hi ha hagut ordenances que per diversos motius els darrers anys no s'han dut a terme, per diverses crisis, com la crisi de la Covid, o també per la crisi econòmica que hi va haver el 2009-10, no? Però en aquests anys, ordenances que en aquell moment se varen iniciar expedients i no se varen acabar de dur a terme, jo crec que de manera adequada, no? Perquè eren contextos bastant distints. Ara és el moment d'utilitzar aquestes ordenances. Van tenir una reunió tot el sector, van ser molt comprensius i van acceptar la proposta.
El Consell de Mallorca destinarà 5 milions d'euros a Calvià per reforçar 30 quilòmetres d'asfalt entre el municipi i Esporles. Les obres començaran el mes de març i la previsió és que durin 8 mesos.
L'actuació de millora es durà a terme a 6 carreteres, incloent-hi trams que passen per municipis com Esporles, Puigpunyent i Galilea, i consistirà a asfaltar, substituir les proteccions metàl·liques per mistes i de llenya, netejar les voreres i repintar la senyalització horitzontal.
I no deixem Calvià perquè cap platja del municipi va superar el 50% d'ocupació durant l'estiu, unes dades que l'Ajuntament ha fet públiques després de tancar la temporada diumenge passat gràcies a l'ús d'una tecnologia de monitoratge a temps real. El consistori ha remarcat que aquests resultats demostren la qualitat i comoditat dels seus arenals lluny de la massificació.
L'anàlisi emmarcada en el projecte Destinació Turística Intel·ligent demostra que les platges de Calvià no varen registrar aglomeracions. Tampoc en els pics de més afluència, concentrats sobretot a final de juliol i durant el mes d'agost. L'informe detalla l'ocupació màxima registrada per les càmeres de control d'aforament en 6 platges del municipi. La platja de Sant Maties, per exemple, va registrar el percentatge més alt d'ocupació amb gairebé un 50% de la seva capacitat màxima. Platges de gran afluència, com la de Santa Ponça i la de Magaluf, amb un 24 i un 27% respectivament, varen mostrar les menors ocupacions. Unes dades que es varen obtenir mitjançant el recompte de persones a l'aigua i a l'arena en relació amb la capacitat total de cada platja.
Mentrestant, a Palma, indignació entre els veïnes de Son Gual per la manca d'infraestructures i equipaments públics bàsics i l'abandonament a què el Somet asseguren l'Ajuntament. Els residents reclamen al consistori que assumeixi el manteniment íntegre del barri, una reivindicació que fan des de fa 25 anys.
L'Associació de Veïnats de Son Gual recorda que l'abril del 2024 el Pla de l'Ajuntament va aprovar dotar el barri de serveis bàsics, uns equipaments que, tot i alguns progressos en els darrers mesos, encara no han arribat. Els veïnats alerten de problemes greus, com la mala il·luminació dels carrers i els abocaments d'enderrocs i d'escombraries abandonades en solars no controlats i zones verdes. Una deixadesa que es tradueix, remarquen, en inseguretat per als vianants. Tot i això, malgrat haver recorregut en diverses ocasions a instàncies com la defensora de la ciutadania de l'Ajuntament i el defensor del poble en l'àmbit estatal, Antonio Vázquez és el president de l'Associació de Veïnats de Son Gual.
Sí, estamos ahí arriba, pero no porque estemos ahí arriba tenemos que estar completamente, es que no hay nada, es que llega la Navidad, por ejemplo, le hemos pedido varios años que salen los periódicos, ni siquiera ponen unas luces de Navidad ni en la entrada de la urbanización ni en ningún sitio, es que no es nada, o sea, se llevan. Luego, al ser una zona nueva, tiene que constar que estamos pagando de IBI, de impuesto de la casa, de contribución, más que cualquier piso.
El Consell de Mallorca ha creat la primera convocatòria d'ajudes per al voluntariat de l'illa dotada en 160.000 euros. L'objectiu és reforçar aquesta tasca, millorant la comunicació i els mecanismes de col·laboració entre la quarantena d'entitats i els 38 ajuntaments de Mallorca que s'hi han afegit. Una de les principals demandes dels municipis és més formació en voluntariat.
La institució va reunir ahir 37 entitats en la primera taula d'entitats de voluntariat i avui serà el torn dels ajuntaments, 38 en total, entre els quals es troben Palma, Calvià, Inca, Pollença i Felanitx. La iniciativa forma part del Pla Insular de Voluntariat de Mallorca. Es tracta d'un nou espai que reuneix els responsables municipals per unificar les accions i impulsar-les amb més eficàcia a tota l'illa. El conseller de Presidència és Toni Fuster, ha destacat que per primera vegada els municipis tindran un finançament propi per impulsar projectes de voluntariat.
El voluntariat, com vostès saben, hi ha moments que arriben, com he dit abans, a puestos que l'administració no pot arribar. Especialment ho vàrem veure quan se va produir la pandèmia, que moltes entitats de voluntariat varen ajudar d'una forma tremenda, no a l'administració, sinó a la societat en general, i nosaltres consideram que hi ha que donar-li un suport especial aquí a Silla de Mallorca.
Després de recollir informació actual sobre la situació del voluntariat a l'illa, s'han detectat mancances comunes, com ara la falta de formació, la necessitat de disposar de més espais i la dificultat de tenir personal dedicat específicament a la gestió del voluntariat. Per això s'ha iniciat l'elaboració d'un catàleg insular de recursos que posarà a disposició d'entitats i ajuntaments, espais, formadors i eines de suport. També s'han començat les primeres formacions específiques, com la de voluntariat relacionat amb les colònies felines.
D'altra banda, el grup socialista del Consell denuncia els incompliments del conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, que dilluns va anunciar per a 2026 23 noves places per inspecció, sancions i ordenació turística, que asseguren que ja va incloure en els pressupostos del 2025 i no ha complert.
La portaveu socialista, Catalina Cladera, afirma que l'increment pressupostari al Departament de Turisme obeix únicament a una pujada de les partides dedicades a promoció, publicitat i propaganda i no a la contractació de personal, que no consta, diu, ni tan sols en les previsions de llocs de feina del Consell.
Durant més d'un any venent fum, no fent absolutament res, i tot això se suma a tot el que ja hem anat coneguent, de que se fa zero política per combatre l'oferta turística il·legal. El senyor Marcial no està fent res ni tan sol posant els mitjans que, en aquest cas, finançat per l'import turístic, podria ja estar posant en marxa. Ni siquiera això està fent, per tant, una vegada més el senyor Marcial Rodríguez mos ven fum i no hi està inactiu, està paralitzat.
Amb aquest apunt, arribem a les 8:55 minuts. Continua informació aquí, a EBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí, parlant de cultura. Es definia a si mateix com un home antic i un pintor modern, però Janis Kounelis fou molt més que això. El seu és un nom referencial de l'art abstracte, va ser pioner del denominat art pobre i esdevingué un referent per als creadors del darrer mig segle. Ara la seva força arriba al Museu des Baluart amb una exposició que s'inaugura avui. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
I que es titula Laberint sense parets.
I què ens espera en aquest laberint? Restes de naufragis, veles llatines, bucs de serp, petxines i quadres. Kounelis va néixer al Pireu, va viure a Roma, la Mediterrània era el seu espai, i el viatge cultural, físic, un dels seus temes de treball i inspiració. La mà com a escenari de vida i també, malauradament, d'amor aquests darrers anys, perquè tot i que Kounelis ens ofereix estar creat anys enrere d'aquest fenomen, no podem evitar que ens recordi el que cada dia explicam en els nostres informatius, la desesperació migratòria. Per a David Barro, el director del museu i comissari de l'exposició, tot plegat demostra la seva vàlua.
Un artista contemporáneo precisamente lo que hace es cuestionar la realidad, hacer visibles fragmentos o momentos que de otra manera pues a lo mejor nos pasarían imperceptibles y tratar temas que realmente pues son los que importan desde un punto de vista social y desde un punto de vista histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una exposición totalmente viva y ahí se ve la calidad y las cualidades que tiene un artista que comienza a trabajar en los años 60, y es que su obra es radicalmente contemporánea y totalmente actual.
La seva vídua, Michelle Codrey, ha qualificat d'extraordinari el muntatge. Era una exposició, ha dit, molt difícil, i ha confirmat també les paraules de Barro, destacant que Kounelis sempre havia tingut una visió dramàtica dins seu.
Janis, indeed, is an artist that has drama inside.
Laberint sense parets recull obres de col·leccions particulars, algunes fetes a Mallorca, i també treballs provinents de la Bienal de Venècia, de Berlín. S'han hagut de reforçar parets, s'ha hagut de modificar també l'espai per acollir les peces, que el director des Baluart considera una de les mostres més importants del museu dels darrers anys, amb permís de Joan Miró, esclar.
Hemos tenido la fortuna de tener dos exposiciones seguidas del calibre de Joan Miró y Janis Kunelis, artistas claves que en cualquier manual de historia del arte, en cualquier lugar del mundo, estarán y que comparten algunas afinidades selectivas y algunos artistas referenciales para ellos. Bueno, pues es un auténtico lujo que tenemos que disfrutar y por eso, bueno, pues tendremos la exposición bastante tiempo y después, además, pues irá al Centro Gallego de Arte Contemporánea, con lo cual este año en España se podrá disfrutar de la obra de Janis Kunelis prácticamente todo el año.
La exposición es podrá ver fins al 30 d'agost, s'inaugura avui a les 7 del capvespre i una hora abans hi haurà una trobada exclusiva amb el comissari pels amics i amigues del museu.
La cantant Mar de les Heres i el grup La Mar de Música actuaran avui de matí al Teatre de Manacor davant els alumnes de 5 centres educatius. Ho faran en dos torns i el primer comença d'aquí a una estona, a les 10 del matí. És una funció que s'emmarca en els concerts de Nadal del programa Viu la Cultura, pels quals hi hauran passat més de 2.500 alumnes. De fet, dilluns ja es va fer a Palma i ahir a Inca.
Que els menors vagin a una activitat de Viu la Cultura fora del centre és una excepció, ja que es duen a terme esdeveniments durant tot el curs dins les aules. Es tracta d'un programa que fa més de dues dècades que està en marxa, però que creix any rere any. El director acadèmic d'Ensenyances Superiors de les Illes Balears, Antoni Planes, explica que aquesta programació ara és més necessària que mai, vivint un moment en què sembla que joves i cultura s'estan allunyant.
Si no coneixem les nostres tradicions, la nostra història, I tot això expressat en música, expressat en teatre, expressat en patrimoni, és molt difícil estimar la nostra pròpia terra, no? I el que intentem és que els alumnes tinguin aquest coneixement.
L'any passat hi varen participar d'haver 100.000 alumnes i preveuen enguany poder superar aquesta xifra. Els centres educatius poden sol·licitar activitats de Viu la Cultura durant tot l'any, des de concerts fins a tallers, passant per obres de teatre. I pel que fa als artistes, Planes explica que ara s'obrirà un període extraordinari perquè es puguin presentar projectes rondallístics que després es podran oferir també a les escoles.
Són les 9. Resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. El govern diu que farà feina per complir amb el seu programa, malgrat no tenir pressupostos pel 2026. L'executiu haurà de prorrogar els comptes d'enguany perquè el Parlament ha tombat el sostre de despesa de prop de 6.900 milions d'euros.
Finalment, i després de setmanes de negociacions, ni PSIP ni Vots han donat suport a la proposta del Partit Popular. L'executiu de Marc Aproens acusa tant PSIP com Vots de fer una pinça. Són el vicepresident Antoni Costa, el socialista Iago Negueruela i Manuela Cañadas de Vots.
Pedro Sánchez i Santiago Abascal prefereixen que les Illes Balears no tinguin pressupost que permetre que aquest govern faci la seva feina.